Bon dia. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, qualifica de vergonya que l'estat espanyol encara no hagi començat les obres a la travessera del poble.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Jo penso que és una vergonya, sigui el color que hi hagi al partit polític. Ja fa 10 anys que estic d'alcalde, més de 7 anys que estem reclamant un compromís. A més, estava escrit, estava amb els pressupostos de l'any 2008. La inversió en aquell moment era d'un milió d'euros per invertir a la travessera de Sant Jaume i encara no s'ha dut a terme. Durant molts de temps, els diferents governs que han anat passant a l'Estat ens han dit que el projecte es tirava endavant, que hi hauria aquesta inversió, i per tant això no s'ha fet. No sabem què més fer.
Crítica monumental al govern estatal, la que ha fet l'alcalde de Sant Jaume en una entrevista. Al programa l'alcalde Respondo a la Televisió, porten prop de 2 dècades esperant unes millores que no arriben i des del consistori asseguren que no saben què fer i lamenten que les promeses que els havien fet no es compleixin. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dijous 25 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Dijous cap i cua, l'actualitat passa per l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot, que assegura que ja té la guia del Pla de Foment de la Mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal. Després de les declaracions del membre del grup motor d'Olot Pedala, Bosco Plans, des del consistori refermen el seu compromís per una mobilitat sostenible. Olot no aplicarà la zona de baixes emissions si abans no es construeix la variant. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que estudiarà les opcions, però que la prioritat de la Generalitat ha de ser construir la carretera entre Olot les Preses i la Vall d'en Bas. Precisament Agustí Arbós ha defensat davant la direcció del partit de Junts la necessitat de trobar solucions a la onada migratòria actual. Arbós i diversos alcaldes de les comarques gironines i la Catalunya Central han traslladat les seves realitats al secretari general del partit, Jordi Turull. Maria Branyes tenia una edat biològica inferior a la real i característiques genètiques de protecció. Segons un estudi, l'anàlisi explica la longevitat per la presència de mecanismes de protecció i no pel retard en l'envelliment. L'Ajuntament d'Olot engega una diagnosi del català als establiments de la ciutat. La diagnosi se centrarà en les retolacions i documents d'oferta de serveis. A la pàgina cultural parlarem de xarxes socials i amistat com a un dels temes de la Setmana Crítica. Aquesta tercera edició tindrà lloc un altre cop a la Sala del Turín i portarà filòsofs d'universitats d'arreu de Catalunya, com també divulgadors filosòfics. En esports, Bos de Tosca i Sant Jaume Olot B es veuen les cares en la segona jornada de Primera Catalana. El derbi garrotxí entre els dos únics equips de la comarca a la categoria jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. També parlarem de bàsquet, perquè el masculí i el femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas debuten aquest cap de setmana a la Copa Catalunya lluny de casa. Els dos equips, recordin, jugaran el seu primer partit de la seva història en aquesta categoria. I a la contraportada parlarem de la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí, que ha adaptat la rateta que llegia l'escaleta per mantenir viu el teatre infantil. Amb gairebé 30 anys de trajectòria, la petita companyia continua fidel a la seva tradició d'adaptar contes populars al teatre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. L'advocacia acusa el cap de gabinet d'Ayuso de dissenyar una estratègia per desviar el focus de la presidenta de Madrid. L'escrit de defensa sosté que el fiscal general no va cometre cap delicte. Aumenten un 82,5% les denúncies per trencament de condemna des de l'any 2012 en casos de violència masclista. Els Mossos apunten que cal posar més el focus en l'agressor i revisar les mesures de control telemàtic. Els Mossos desarticulen per segon cop una banda dedicada al robatori i desballestament de motos. La policia ja els va enxampar a finals de 2024 i aquest estiu havien reprès l'activitat. El mercat del lloguer representa el 3,5% del PIB català, l'equivalent a sectors com la construcció. Els diners per pagar els lloguers dels catalans durant tot un any pugen a 11.300 milions d'euros, una transferència de capital de qui no té propietats a qui sí que en té. A la pàgina internacional, Nicolas Sarkozy, culpable d'associació il·lícita en el cas de finançament libi de la campanya del 2007. L'expresident francès, condemnat en dos processos més, ha estat absolt de malversació de fons públics. I Donald Trump injectarà 20 milions de dòlars a l'Argentina de Milei, però evita parlar de rescat. La mesura busca evitar una gran devaluació del pànic estès als mercats després de la derrota electoral recent del partit del president argentí.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A partir d'avui notarem que puja una mica la temperatura. No és cap gran pujada, però d'aquí al cap de setmana es recupera aquesta notable gran baixada de temperatura que hem tingut els últims dies. Avui encara fa fred, encara n'ha fet de matinada, però no tant com ahir. Alta muntanya n'ha pujat 2 o 3 graus. Per exemple, a la Tosa, 2 sota 0, ahir n'hi havia 5 negatius, 1 sota 0 a Ull de Ter. Evidentment, és un ambient hivernal després de les enfarinades d'abans d'ahir. I destaquem que pot tornar a caure algun ruixadet, però no és una situació de grans tempestes. Temperatures de primera hora que arribaven als 6,5, 7 graus, tant a Vic com a Olot, 3 a Puigcerdà, 3 a Molló, 10 a Girona, i arribam en temperatures mínimes de 3 graus a Camprodon o, per exemple, a la costa voltant de 13 a 14, l'Estartit, Palafrugell, Rosa i Sant Feliu de Guíxols, aquí les més altes. Amb un dia que es presenta, doncs, variable o mig ennuvolat, en conjunt amb grans clarianes al matí, algun ruixet a la tarda, no creiem que arribi a ser tempesta i, de fet, qualsevol indret pot rebre aquests ruixadets, però preferentment litoral, prelitoral, Ripollès i Garrotxa. I demà al matí, variable amb algun ruixadet, a la tarda també alguna gotellada, però insistim que no és una situació de molta pluja. Són ja les escorrialles d'aquesta entrada i de fred. I la temperatura es recupera, per tant, ja tindrem màximes de 22 a 25, una temperatura una mica més alta que els últims dies. De fet, el cap de setmana, dissabte sobretot, podíem arribar als 26 o 27 en alguns sectors, dissabte sense pluja i diumenge amb alguns ruixats o plogims, sobretot força núvols.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 25 de setembre de 2025. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca qualifica de vergonya que l'estat espanyol encara no hagi començat les obres a la travessera del poble. Crítica monumental al govern estatal la que ha fet l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, en una entrevista a l'alcalde Respon d'Olot Televisió. Porten prop de 2 dècades esperant unes millores que no arriben i des del consistori asseguren que no saben què fer i alhora lamenten que les promeses que els havien fet no es compleixin. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha criticat durament el govern espanyol en una entrevista al programa L'alcalde respon de la televisió. Passen els anys i el poble segueixen sense veure màquines arreglant la travessera que és de titularitat de l'Estat.
Jo penso que és una vergonya, sigui el color que hi hagi al partit polític. Ja fa 10 anys que estic d'alcalde, més de 7 anys que estem reclamant un compromís. A més, estava escrit, estava amb els pressupostos de l'any 2008. La inversió en aquell moment era d'un milió d'euros per invertir a la travessera de Sant Jaume i encara no s'ha dut a terme. Durant molt de temps, els diferents governs que han anat passant a l'Estat ens han dit que el projecte es tirava endavant, que hi hauria aquesta inversió, i per tant això no s'ha fet. No sabem què més fer.
i és que el projecte està redactat i presentat a Madrid, tot i que ara les obres s'enfilarien per sobre els 2 milions d'euros. Cargol critica la falta d'inversions a la comarca en general.
De molt mal estar per part de l'Ajuntament en aquest cas i del poble de Sant Jaume de Llierca. Penso que la inversió que fa l'Estat a la comarca de la Garrotxa dels darrers anys, doncs és una inversió molt, molt minsa. Jo no recordo, després de fer l'A26, que estem parlant de gairebé 16-17 anys que vam fer aquesta inversió, l'A26, jo no recordo que una inversió important a la comarca de la Garrotxa en temes d'infraestructura, de carreteres...
Diu que se senten abandonats i que no es tracta tothom per igual.
No ens mereixem, doncs, pobles com els nostres, no ens mereixem el territori de la comarca, aquests territoris que costa doncs, tirar endavant, doncs, perquè som pobles petits i ens costa fer inversió, no ens mereixem aquest tracte, jo penso, molt desigual a altres territoris de l'Estat, a poblacions molt més grans, a capitals de província, capitals de país, d'Estat. Jo ho podria definir com una vergonya de l'Estat i el respecte que ens tenen cap als pobles petits. Tenim el mateix dret a rebre tracte per igual a qualsevol ciutadà de l'Estat espanyol.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca explica quines són les necessitats que té la travessera actualment.
És el carrer Major, és on hi ha més recorregut de vianants, on hi passen molts cotxes, on hi ha els bars, on es fa vida, i per tant les voreres estan precàries, la salubritat dels invernals estan molt malament, realment tenim un problema greu i per tant nosaltres no podem invertir 2 milions d'euros. Ho ha de fer l'Estat, primer perquè la carretera encara és de l'Estat.
Des de l'Ajuntament segueixen dient que un cop estiguin fetes les obres demanaran a l'Estat que els traspassi la titularitat de la carretera.
Des de l'Estat ens diuen, si voleu la travessera, ja us la donarem demà. Dic, sí, però amb quines condicions ens donareu la travessera? Havent de fer una inversió de 2 milions d'euros? Amb això no podem acceptar, perquè tindríem un problema greu. O sigui, hauríem de fer una inversió, ens hi hauríem d'hipotecar durant 10 anys, un poble que no és, penso que no és de la nostra obligació, a fer unes obres que no ens pertoquen.
Assegura haver parlat amb delegats del govern, amb tècnics i també amb l'equip redactor del projecte d'unes obres que des de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca qualifiquen de vitals.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes, parlem de la mobilitat a Olot, en aquest cas de l'equip de govern de l'Ajuntament, que assegura que ja té la guia del Pla de Foment de la Mobilitat en Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal. Després de les declaracions del membre del grup motor de l'Olot Pedala, Bosco Plans, des del consistori refermen el seu compromís per una mobilitat sostenible a la ciutat. Detallen que projectes relacionats amb aquesta matèria es materialitzaran aquesta mateixa legislatura, informa Natàlia Moreno.
Segons vam explicar aquest dilluns, membres del grup motor Olot Pedala han mostrat la seva preocupació per la falta d'avenços del projecte sorgit dels pressupostos participatius i aprovat el febrer del 2022. Des de l'Ajuntament d'Olot remarquen en un comunicat el seu compromís amb la mobilitat i a tenir cura del vianant, especialment de la gent gran, de les persones amb mobilitat reduïda i dels més petits. Apunten que un dels reptes que té la ciutat és plantejar-se un model de mobilitat per descongestionar el trànsit, millorar la qualitat de l'aire i promoure vehicles alternatius al cotxe. Afegeixen que el repte és majúscul i requereix planificació, temps i recursos. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot expliquen que des de principis d'any han començat a redactar el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. En aquesta línia afegeixen que s'estan fent enquestes a la població i actors qualificats. També hi ha en marxa la redacció del Pla Local de Seguretat Viària per tal de localitzar punts i focus de sinistralitat, perillositat i vulnerabilitat en els desplaçaments. I pel que fa a la millora de la qualitat de l'aire, des de l'Ajuntament d'Olot apunten que redacten el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, que s'han instal·lat dos sensors de qualitat de l'aire a prop dels centres educatius i que treballen per impulsar el nou TPO. El govern de coalició de Junts i Esquerra, al capdavant de l'Ajuntament d'Olot, ja té la guia del Pla de Foment de Mobilitat en Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal, l'Olot Pedala. Detallen que l'estan ajustant segons els carrers de la ciutat, les realitats i les circumstàncies. Sobre mobilitat, també diuen que la construcció de la variant és un element clau per executar-lo la seva totalitat. Pel que fa a actuacions, expliquen que la majoria es preveuen que es facin al llarg de la legislatura. Són projectes de bicicarril per comunicar centres educatius, de salut i equipaments esportius, com el Pla de Dalt per l'Escola, l'Institut La Garrotxa i l'Hospital d'Olot i Comarcal de La Garrotxa, la seva connexió a la plaça Clarà i les interconnexions de l'Institut Bosch de la Coma, Pavellons, l'Escola d'Adults i l'Escola Malagrida. L'Ajuntament d'Olot ha declinat fer declaracions sobre el tema a aquest mitjà i es remet a l'escrit, el qual ha tingut accés a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Continuem parlant de mobilitat perquè Olot no aplicarà la zona de baixes emissions si abans no es construeix la variant. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que estudiarà les opcions, però que la prioritat de la Generalitat ha de ser construir la carretera entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Apunta que no és una mesura justa pels veïns i veïnes del centre de la ciutat que tinguin un vehicle vell i que no els permetria accedir en cotxe fins a casa seva. Néstor Carabajal.
Fins que no hi hagi la variant, no aplicarem una zona de baixes emissions. És el missatge de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, sobre la possibilitat d'implementar una zona de baixes emissions a la ciutat. Una de les darreres en fer-ho ho ha estat Girona, que la té ja en funcionament des de fa poc més d'una setmana per tal de garantir un menor impacte en l'aire i evitar majors nivells de contaminació provocats pel pas dels vehicles. En el cas d'Olot, Arbós apunta que primer ha d'arribar la construcció de la variant entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas i que després ja es veurà com es pot aplicar la zona de baixes emissions.
Fins que no hi hagi la variant i no tinguem una alternativa real per treure la contaminació al trànsit de dins de la ciutat, nosaltres no aplicarem una zona de baixes emissions per negar l'entrada de vehicles dels nostres veïns a la nostra ciutat. Per tant, això no ho farem. Nosaltres estudiarem aquestes possibilitats, aquesta feina la farem, perquè així la llei ens ho dictamina, però al final, si la Generalitat vol que reduïm la contaminació a l'interior de la nostra ciutat, el que han de fer és construir la variant.
L'alcalde d'Olot també detalla que la Generalitat els obliga a estudiar les opcions per implementar zones de baixes emissions d'acord amb els objectius marcats per l'any 2030. Remarca que per Olot pot arribar a ser una mesura injusta.
Evitar que entrin vehicles, a més que solen ser els més antics i que moltes vegades són de propietaris i de persones que tenen problemes econòmics per poder comprar un cotxe més car i més modern, ens sembla una mesura injusta pel nostre territori i la nostra realitat i també pels nostres veïns i els nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, clarament, variant primer i després, si hem de parlar d'aquest tema, doncs en parlarem, però primer el que toca, que és la solució, que és la variant.
Municipis com Girona, Sabadell o Lleida ja han implementat aquest sistema i ciutats com l'Hospitalet començaran a multar si s'incompleix a partir del mes de gener de 2026.
I l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, també ha defensat davant la direcció del partit Junts per Catalunya la necessitat de trobar solucions a la onada migratòria actual. Arbós i diversos alcaldes de les comarques gironines i la Catalunya Central han traslladat les seves realitats al secretari general de Junts, Jordi Turull, en una reunió celebrada a Manresa, en el Puigverd.
Mitja dotzena d'alcaldes de Junts de comarques centrals, gironines i el Maresme s'han reunit amb el secretari general del partit, Jordi Turull, per traslladar-li els problemes que pateixen els seus municipis. A la trobada hi ha assistit l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, l'alcalde de Vic, Albert Castells, el de Calella, Marc Buch, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, el de Cabrera de Mar, Òscar Fernández i també el regidor portaveu de Junts per Berga i vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Cavaller. En un comunicat signat per tots ells, asseguren que es tracta d'una reunió dins la normalitat i mostren la seva total coincidència amb l'estratègia i les iniciatives de Junts a les diferents cambres parlamentàries. En el seu torn de paraula, Agustí Arbós ha insistit que Olot no pot suportar més pressió migratòria perquè els seus serveis estan altament tensionats.
I per això us parlaré de dos dels grans reptes que crec que té aquest país a dia d'avui. La demografia i, en segon lloc, el model econòmic. A Olot, a nivell demogràfic, experimentem un creixement d'una mitjana de 1.000 habitants més a l'any des dels darrers 5 anys. En 4 anys, Olot ha crescut un 25% la seva població. Ara són vora 40.000 habitants. I això, evidentment, tensiona d'una manera important serveis com els de l'educació, com els de l'habitatge, com els serveis de salut, com els serveis socials, etc.
En la seva intervenció, Agustí Arbós ha qüestionat que Catalunya pugui assumir els 10 milions d'habitants que defensa el govern de la Generalitat.
I com parlar d'una Catalunya que actualment té 8 milions, referint-s'hi com si ja fos una Catalunya de 10 milions. A inicis del segle XX, Catalunya tenia 2 milions d'habitants. En menys d'un segle, hem quadruplicat la seva població. Vivim en una Catalunya de 8 milions que en molts aspectes està dimensionada per 6. I faig la pregunta: és sostenible una Catalunya com l'actual amb 10 milions d'habitants? Jo crec honestament que no. Aquest creixement tan intens de població crec que és insostenible si volem mantenir els serveis de qualitat que tots volem i una societat cohesionada.
Els alcaldes també han demanat aixecar el veto a Aliança Catalana i poder arribar a acords amb la resta de formacions polítiques. En un comunicat, els alcaldes han volgut deixar clar que la sintonia amb el seu partit és absoluta, tot i les necessitats expressades en la trobada. La reunió arriba després que el Congrés dels Diputats hagi tombat el traspàs de competències en matèria d'immigració a la Generalitat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Maria Branyes tenia una edat biològica inferior a la real i característiques genètiques de protecció, segons un estudi. L'anàlisi explica la longevitat per la presència de mecanismes de protecció i no pel retard a l'envelliment.
L'informe, elaborat per un equip liderat pel doctor Manel Esteller, cap del grup d'epigenètica del càncer de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, s'ha fet a partir de l'anàlisi de mostres preses amb mínima invasió i s'han fet servir tecnologies genòmiques, proteòmiques, epigenòmiques, metabolòmiques i microbiòmiques. Una de les conclusions de l'estudi és que les persones supercentenàries no arriben a aquestes edats per un retard general de l'envelliment, sinó per tenir factors de longevitat saludable. En el cas de Branyes, les l'estudi indica que presentava senyals inequívocs de bellesa, com ara telòmers molt curts, un sistema immunitari proinflamatori i una població envellida de limfòcits B, però alhora també tenia característiques genètiques associades a la neuro- i cardioprotecció, baixos nivells inflamatoris de facto, un microbioma dominat per bifidobacteris beneficiosos i una edat biològica inferior a la cronològica. A més, els investigadors assenyalen que el fet que Branyes no tingués patologies greus fa que l'estudi es pugui distingir clarament entre l'envelliment i la malaltia. També apunten que és prematur relacionar característiques biològiques amb hàbits particulars, però subratllen que una alimentació saludable, una xarxa de contactes estimulant i diversa i l'absència d'hàbits tòxics són elements a tenir en compte a l'hora d'explicar la inusual longevitat de Branyes.
Al carrer i als comerços d'Olot, l'Ajuntament engega una diagnosi del català a establiments de la ciutat. La diagnosi se centrarà en les retolacions i documents d'oferta de serveis. Una vegada feta la diagnosi, es parlarà amb els negocis que es calgui per facilitar i ajudar a arribar a una solució. Com a últim recurs, l'Ajuntament planteja sancionar els locals que no compleixin amb la normativa vigent.
L'Ajuntament d'Olot vol garantir l'ús del català als negocis d'arreu d'Olot. Per fer-ho possible, han llegat una diagnosi als diferents comerços amb l'objectiu de revisar els retos i la cartellera. La regidora de Llengua Catalana, Susana Pagès, explica per què ho fan.
Tenen les seves rotulacions, en quin idioma estan i si ho estan en llengua catalana. Això ho fem perquè hem de garantir, com a Ajuntament volem garantir, que tots els locals tinguin la versió catalana, que tothom que s'hi pugui adreçar i pugui trobar amb la seva llengua, perquè, com ha dit la regidora, al final la llengua catalana és l'element de cohesió social, però també és un element de promoció econòmica que ha de servir en el nostre comerç i ha de ser indispensable per viure a la nostra ciutat.
Pagès explica que després d'aquesta diagnosi es parlarà amb les botigues i negocis, amb la voluntat d'arribar a una solució.
Primer es farà aquesta diagnosi, es veurà, després es anirà a parlar amb aquests comerços, es donarà un termini de temps. No, la nostra voluntat no és sancionadora ni molt menys, això és com l'últim recurs. El que no podem és tampoc fer feina i que es quedi en un calaix, no? El que volem és, doncs, precisament que si se'ls donen les indicacions, les facilitats, la recomanació, l'ajuda, llavors sí que s'ha de fer, perquè si no sí que arribarem a la sanció.
La normativa vigent estableix que la senyalització, els cartells fixos i els documents d'oferta de serveis dels establiments oberts al públic han d'estar redactats com a mínim en català.
I abans dels esports parlem de xarxes socials i amistat, que són un dels temes de la Setmana Crítica. Aquesta tercera edició tindrà lloc una altra vegada a la sala El Turín i portarà filòsofs d'universitats d'arreu de Catalunya, com també divulgadors filosòfics. Des de l'organització es marca l'objectiu de portar-la al carrer i ficar-la a l'abast de tothom per debatre temes actuals i alhora ajuda a pensar de manera crítica.
La tercera edició de la Setmana Crítica comença aquest pròxim dilluns. Són 4 dies de conferències a la Sala El Torín a partir de les 5 de la tarda, adreçat a tothom qui estigui interessat, però sobretot a joves estudiants de la comarca. Tal com diu la professora de Filosofia de l'Institut Bosch de la Coma i organitzadora de la Setmana Crítica, Anna Uribe.
Puguin tenir l'oportunitat, que per molts d'ells és la primera a la vida, de conèixer la reflexió filosòfica com una activitat que és una activitat cultural i no només acadèmica, i que es puguin adonar que hi ha altres persones a la ciutat d'Olot que estan interessades en temes de filosofia, de reflexió, d'actitud crítica davant del que ens envolta.
L'objectiu d'aquestes jornades és portar la filosofia al carrer, a l'abast de tothom. El professor de Filosofia de l'Institut Montse Copa i secretari de l'associació Filosofia Ara, Rubén Molina, explica que volen demostrar que la filosofia no és pas una cosa exclusivament acadèmica i que tracta temes actuals.
I això ens ajuda, sens dubte, a adaptar-nos al lloc on som i a tenir una perspectiva oberta, crítica, de les coses del món i també de nosaltres mateixos. En aquest sentit, el que ens diferencia de les pedres és que les pedres són objectes passius, no reflexionen, no pensen, i passen per la natura com una cosa passiva, supèrflua. L'ésser humà no. L'ésser humà té la capacitat de filosofar, i per tant de pensar, i per tant de passar per la vida com una cosa activa.
Per a la Setmana Crítica vindran filòsofs i professors d'arreu de les universitats de Catalunya, com Nen Rob Carrasco, Bernat de Claravall o Irene Quintana.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, Bosch de Tosca i Sant Jaume Olot B es veuen les cares en la segona jornada del grup de Primera Catalana. El derbi garrotxí, entre els dos únics equips de la comarca, a la categoria jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al municipal de Bosch de Tosca. Els dos conjunts venen d'una derrota clara la primera jornada i volen ara aconseguir els primers 3 punts d'aquest curs.
El Bosch de Tosca i el Sant Jaume Olot B no han començat de la millor manera la seva aventura a Primera Catalana. Després de dues derrotes al camp de l'Argentona i a casa contra el Palamós, respectivament, els equips garrotxins volen centrar en el partit d'aquest dissabte. I és que aquest no és un partit més, perquè els dos garrotxins de la categoria s'enfrontaran entre ells en aquesta segona jornada. Són dos equips que es coneixen de jugar un contra l'altre la temporada passada i durant anys en categories inferiors. Ara, els dos es veuen les cares en una categoria important dins el futbol català. L'entrenador del Bosch de Tosca, Ferran Dorca, explica la importància del partit.
Estem recuperant gent, que això és important, anàvem una mica justos d'efectius ara, i sembla que, bueno, ja tindrem dos o tres jugadors en condicions, i la veritat, bueno, molta il·lusió, molta energia, hi haurà gent perquè és la presentació del club, i la veritat, bueno, moltes ganes de fer un bon partit, de trobar bones sensacions i de fer-ho bé. La veritat és que tinc ganes de que l'equip es comenci a trobar i a veure si podem sumar.
La temporada passada també es van veure les cares de segona catalana, la jornada 3 de la primera i la segona volta. El balanç de victòries del curs passat és favorable als grocs, que van aconseguir imposar-se al camp del Sant Jaume Olot B per 1-3 i a casa per 2-1. L'entrenador del Sant Jaume Olot B, Sergi Vilanquetxa, viurà el seu primer derbi com a entrenador dels garrotxins i diu que és un partit que li fa especial il·lusió.
Afrontem el derbi d'aquest cap de setmana contra el Bosch de Tosca amb moltes ganes i il·lusió. Tots els partits són importants, però aquest sabem que és una mica especial per ser un derbi. Intentarem que els jugadors s'adhereixin una mica de l'ambient, dels nervis, de les ganes de voler jugar, i sortirem a competir. Si podem sumar els primers 3 punts de la temporada, fantàstic. Si en sumem un, també fantàstic. I si no, doncs anirem acumulant minuts a la categoria i acumulant una mica d'experiència.
El partit entre el Bos de Tosca i el Sant Jaume Olot jugarà aquest dissabte al municipal de Bos de Tosca a les 5 de la tarda. Abans, però, el club durà a terme la seva respectiva presentació de jugadors i tècnics per la temporada 2025-2026.
De futbol territorial anem a parlar de bàsquet, perquè el masculí i femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas debuta en aquest cap de setmana a Copa Catalunya, lluny de casa. Els dos equips jugaran el seu primer partit de la seva història en aquesta categoria. L'objectiu de l'entitat vallenca és consolidar els dos sèniors en aquesta categoria que no s'ha jugat mai a la Garrotxa.
Malgrat de Mar i Valls, aquests són els dos destins on els equips sèniors del Club Bàsquet Vall d'en Bas hauran de viatjar aquest cap de setmana per jugar el primer partit de la seva història a Copa Catalunya. Després d'una temporada en què els dos equips s'han posat a prova entre equips de la mateixa categoria i també d'equips millors i pitjors, ara arriba el moment de la veritat. Després d'alguns ascensos consecutius, la Vall d'en Bas afronta una temporada que es preveu complicada però alhora il·lusionant per l'exigència que hi haurà en cada partit lluny i prop del pavelló de Sant Esteve d'en Bas. El masculí jugarà el seu primer partit lluny de casa a la pista del Champanillo i Camp Malgrat, equip de Malgrat de Mar. De fet, el coordinador i entrenador del primer equip masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Margui, valora la pretemporada del masculí i afronta el partit amb la màxima il·lusió.
El Malgrat vam jugar-hi fa 2 anys, quan estàvem a primera catalana els dos clubs. Els dos hem pujat aquesta última temporada, però estàvem en grups diferents. Llavors, sí que els coneixem una mica, sabem doncs, tenen un jugador amb molta experiència, en Bravo, que ha jugat a lligues molt altes, més un altre jugador que també estan allà, doncs, però intentarem, jo crec, que podem competir-lo totalment.
Per altra banda, el femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas també debutarà aquest cap de setmana en el grup únic de Copa Catalunya. Ho farà a la pista del Club Bàsquet Valls, pista que ja van jugar en el play-off per ascendir la temporada passada i on van jugar un parell de partits i on van superar a les tarragonines en el primer partit de play-off per 43-50. Margui fa prèvia del partit d'aquest cap de setmana.
Masculí també és un equip que han trobat ells aquesta temporada, han estat fent la promoció d'ascens els dos, allà van guanyar, no? Aquesta última temporada ja hem guanyat, per tant ja sabem que és un equip que juga lent, no? que ens interessa doncs, accelerar-ho, també és un equip en construcció del femení, no? Amb moltes cares noves i que estan entrenant molt bé, llavors intentar doncs, si ajuntem les peces del més aviat millor per competir.
El debut del masculí a Copa Catalunya jugarà aquest dissabte a 8:15 amb el Grat i el femení ho farà a la pista del Valls aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada.
La contraportada.
Una contraportada de dijous amb sabor teatral, perquè la petita companyia de l'Orfeo Popular Olotí ha adaptat la rateta que llegia l'escaleta per mantenir viu el teatre infantil. Amb gairebé 30 anys de trajectòria, la petita companyia de l'Orfeo Popular Olotí continua fidel a la seva tradició d'adaptar contes populars al teatre, amb una nova proposta que busca enriquir la clàssica història amb una visió diferent i actualitzada.
La petita companyia de l'Orfeo Popular Olotí, una companyia de petit format però de gran alçada creativa, va ser fundada l'any 1997 després de diversos anys sense produccions teatrals a l'entitat. Des de llavors, aquesta formació s'ha especialitzat en portar als escenaris versions teatrals de contes populars. La Bella Dorment, Pinotxo, Els Tres Porquets... Aquest any, la companyia ha decidit adaptar el teatre al conte La rateta que escombrava l'escaleta, però, tal com explica la directora, Alba Soler, amb un enfocament diferent.
M'agrada molt sempre adaptar contes populars i que tothom conegui, però en aquest cas volíem trobar-li una altra manera i que no només escombrés la rateta, sinó que li agradessin altres coses. I d'aquí va sorgir i vam agafar un conte que es diu La rateta que escombrava l'escaleta i el vam adaptar.
L'obra segueix les aventures d'una rateta que busca un company per compartir la seva passió per la lectura en un context ple de situacions inesperades. Per l'Arlet Basaganyes, actriu de la companyia, una de les escenes més destacades és aquella en què interactua amb un dels altres personatges.
L'escena que m'agrada més és quan actuo jo i el porc, perquè crec que és com la que em surt millor i la que m'agrada més. Les càmeres em fan posar nerviosa, però jo crec que les coses que em preparo abans de sortir a l'escena, em torno a llegir el guió i respiro profundament.
Aquesta nova temporada, amb la rateta que llegia l'escaleta, la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí segueix apostant per mantenir viu l'esperit del conte clàssic, però amb una mirada més fresca i moderna, on la rateta ja no es dedica només a escombrar, sinó que també comparteix la seva passió per la lectura.
Amb Teatre Infantil de casa nostra tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous. Més informació aquí a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.